Molt bona tarda, senyores i senyors. Com totes les setmanes, us saludem des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Comença una nova edició del Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra aquest dissabte, en companyia del Germán González, del Periódico de Catalunya. Molt bona tarda, Germán. Benvingut.
Bona tarda.
Daniel Arasa, periodista de tota la vida. Bona tarda, Daniel.
Bona tarda.
I el Manel Manchón, de Metrópoli Abierta. Molt bona tarda, Manel. Bona tarda. Benvingut també. Ell, com deia, de Metrópoli Abierta. El convidat d'avui al Converses és el senyor Daniel Cirera, que és el president del grup del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona. Bona tarda, senyor Cirera.
Hola, molt bona tarda.
Benvingut, gràcies per estar amb nosaltres. I, escolti, començo a preguntar-li jo, i ho faig en referència al tema, al desgraciat tema de la catàstrofe que hi ha hagut a les últimes setmanes a la Comunitat Valenciana, amb aquella dana que ha fet tant i tan mal, amb tantes persones mortes, i amb el president de la comunitat, el senyor Carlos Mazón, doncs, que està a la picota, no? Tothom demana la seva dimissió, tothom demana que plegui, bueno, tothom, quasi bé tothom que plegui per com ha gestionat aquesta crisi important. Li pregunto a vostè, perquè vostè va estar durant un any i mig, no? Cap de gabinet del senyor Mazón a la Comunitat Valenciana.
Sí.
Vostè té molta relació amb la Comunitat Valenciana, i li vull preguntar, doncs, precisament, com persona que el coneix molt bé, el senyor Mazón, doncs, com parla la gestió que ha fet el president de la Comunitat Valenciana de tota aquesta crisi, del que va passar, del que ha passat i del que pot passar.
Jo crec que a posteriori sempre veus que les coses, algunes coses podien haver-se fet diferent, no? Ell mateix ho va reconèixer ahir divendres en les Corts Valencianes, però també és cert que el que ha passat a València amb el Barranco del Pollo és una cosa que passa una vegada cada 1000 anys. I per tant, crec que no hi havia o no hi ha cap president de cap comunitat autònoma que pugui gestionar amb la poca informació que es tenia per part del govern d'Espanya, que no traslladava aquesta informació a la Generalitat, i amb els recursos que té la Generalitat, és molt complicat gestionar una catàstrofe d'aquestes característiques. No? Per tant, jo crec que hi va complir els protocols que hi havien. En el centre de coordinació, que es van prendre totes les decisions per unanimitat, hi ha la Generalitat, però també està el govern d'Espanya, a través de la delegació del govern, estan els membres de la Confederació Hidrogràfica del Júcar, està Bombers, està Guàrdia Civil, està l'Exèrcit. I, per tant, crec que es van fer les coses conforme als protocols i als tècnics, que són els que van proposar en cada moment cada cosa. No? Jo quan sento molta gent que diu bueno, és que va prendre decisions equivocades perquè això no és cosa de polítics, han d'escoltar els tècnics. No? Que en el centre de coordinació són els tècnics els que van marcant en cada moment què s'ha d'anar fent, no? I per tant, bueno, jo crec que el que hem de fer són dues coses fonamentals. És revisar els protocols i revisar per què la Confederació Hidrogràfica, per exemple, quan preveu una crescuda tan bèstia del barranc, es limita a enviar un mail més entre els 30.000 que s'enviaven. I després també hem de conscienciar, hem de fer una feina important de conscienciar la gent de que quan a través dels mecanismes tradicionals, habituals, que és xarxes socials, televisió i ràdio pública, es diu que hi ha alerta vermella, doncs alerta vermella vol dir que no s'ha de sortir de casa, que s'ha de vigilar, que no es pot baixar al pàrquing a veure si el cotxe s'està inundant o no, i per tant hem de fer aquesta doble tasca, revisar protocols i també hem de pensar que a partir d'ara a la població se l'ha d'informar què vol dir o què ha de fer quan hi ha una alerta vermella. En altres països del món això passa i aquí doncs, bueno, doncs com no es fa, no? I per tant, autocrítica tota, però també li dic que crec que amb la informació que es disposava i els mitjans que es tenien es va fer el que es va poder fer. També li dic, si vostè em pregunta, que ja sé que no m'ha preguntat, però si vostè em preguntés si en lloc de ser Mazón el president de la Generalitat, el president de la Generalitat és Ximo Puig del PSOE, a l'exèrcit hagués entrat a comptagotes o de cop tots els efectius possibles. Estic segur que el govern d'Espanya hagués enviat tots els efectius possibles i no el que ha fet, que és anar enviant ara 500, ara 300, ara no sé què, i per tant crec que les coses es podrien haver fet millor, sobretot per part del govern d'Espanya, que és qui té les competències.
Molt bé. Tanquem aquest tema de la Comunitat Valenciana. Hi ha molt que preguntar de Barcelona, que el senyor Cirera en té moltes ganes,
bueno,
però Una pregunta molt ràpida.
Hi ha una cosa vinculada a Barcelona, sí, vinculada a València, i és que l'Ajuntament va retirar l'ajut de la Guàrdia Urbana. No sé què li sembla això.
Doncs em sembla malament. Jo mateix li vaig dir a l'alcalde, personalment, li vaig dir que em semblava malament que a l'Ajuntament de Barcelona fos el primer a abandonar el vaixell, i que, per tant, hi havia alguns pobles, per exemple, en el que estava la Guàrdia Urbana de Barcelona, que tenen molts pocs efectius de la Guàrdia Urbana, de la policia local d'allà. I, per tant, tots estaven treballant durant el dia i la Guàrdia Urbana de Barcelona el que feia era patrullar, substituir a la nit el patrullatge, no? En un moment en el que, a més, hi ha pillatges, hi ha molta gent que està aprofitant-se, desgraciadament, de la situació i està robant, no? Jo li vaig dir a l'alcalde que no retirés la policia local, ell va dir que, bueno, pues que ja hi havia altres, que hi havia bombers, i que, per tant, hi havia com una mena d'ordre de la delegació del govern d'Espanya a la Comunitat Valenciana de retirar policies locals, però en canvi altres policies locals com la de Badalona està allà, com la de Montcada i Reixac, com la de Santa Coloma, per exemple, que és allà on l'alcaldessa ara és la consellera d'Interior, i per tant jo crec que la Guàrdia Urbana, a més la Guàrdia Urbana de Barcelona vol continuar estant allà, els sindicats estan tots revoltats perquè volen continuar allà, i jo crec que és un error per part de l'alcalde Collboni retirar la policia local de Barcelona de la Guàrdia Urbana de València.
Sobre aquest tema, és una darrera qüestió, senyor Cirera, Carlos Mazón tirarà la tovallola? Vostè que el coneix?
No, mai. Carlos Mazón no deixarà tirats els valencians en un moment en el que es necessita més que mai un govern fort, un govern que lideri, un govern que lluiti, i que és cert que aquesta és una legislatura ja que els dos anys que queden de mandat han d'anar adreçats exclusivament o gairebé exclusivament a la reconstrucció de la província de València. Però molta gent diu, bueno, és que Mazón, el PSOE li demana, no sé què, l'esquerra tal, jo entenc que els ciutadans estiguin emprenyats, disgustats, i que busquin un culpable, no? I estic convençut que Carlos Mazón assumirà la part de responsabilitat que li pertoqui com a president de la Generalitat Valenciana. Però en aquesta emergència hi ha algú que té tota la responsabilitat, perquè té tots els mitjans al seu abast, té l'exèrcit, té la Guàrdia Civil, té la Policia Nacional, té la Confederació Hidrogràfica, té l'EMET, que és el govern d'Espanya. I el govern d'Espanya no ha estat a l'alçada de les circumstàncies. I per tant, igual que quan va anar el rei a València, qui estava allà amb el rei i amb la gent era Mazón, i teníem a Pedro Sánchez amagat dintre el cotxe, Mazón continuarà donant la cara i tractant de resoldre els problemes que la Dana ha generat a la província de València.
Molt bé, deixem la Comunitat Valenciana una forta abraçada, tota la solidaritat i tot el suport dels catalans cap als valencians, i bueno, obrim també ja de preguntes referents a l'Ajuntament de Barcelona, qui vulgui, Manel, Germán, Daniel, som-hi.
Sí. Potser per enmarcar una mica, senyor Cirera, què hem guanyat o què hem perdut amb el senyor Collboni respecte a la senyora Colau? Ha guanyat Barcelona?
Bueno.
O què, ho han perdut? O de la marxa de la Colau, bueno, què li sembla a vostè d'això?
Bueno, miri, l'única condició que el Partit Popular va posar a Collboni per fer-lo alcalde és que no governés amb la senyora Colau. I fins ara això s'ha complert. I jo espero i desitjo que el senyor Collboni mantingui la seva paraula, perquè és bo per Barcelona, que els comuns no posin les seves mans en les polítiques municipals, no? Què ha canviat? Doncs miri, jo al principi del mandat, el primer any, vaig pensar que canviaven algunes coses, i de fet van canviar algunes coses, algunes que jo li havia demanat a Collboni, per exemple, que es recuperés la relació institucional amb la Casa Reial, i per tant, després de 17 anys, el rei ha rebut a un alcalde de Barcelona, cosa que no hi ha passat ni en Colau ni en Xavier Trias. Per tant, crec que és bo recordar-ho, que recupera això. La bandera espanyola ha tornat al despatx de l'alcalde de Barcelona, la qual cosa crec que és bo. I l'alcalde de Barcelona ara ha fet coses que abans la senyora Colau no feia. Per exemple, en 8 anys la senyora Colau mai havia rebut el president de SEAT, que crec que és una empresa prou important i que dona feina i a mi, que fa molt per Catalunya, no? Ara què passa? Doncs ara el que passa és que el senyor Collboni ha vist que la senyora Colau, que ha plegat de l'Ajuntament, deixa un espai polític que ell vol ocupar. I ara el senyor Collboni està fent colauades i està fent coses que agraden als votants de Colau. I, per tant, aposta per unir el tramvia i destrossar la Diagonal, aposta per erradicar els pisos turístics, tots, no només els il·legals, que ja ho hauria d'haver estat fent, sinó també els legals. Està fent, doncs, miri, el PSC, per exemple, aquesta setmana ha votat en contra d'accelerar els desallotjaments d'habitatges ocupats il·legalment, no?, en el Congrés dels Diputats. I per tant estan fent una política, doncs, bueno, pues, jo ara mateix veig que Collboni fa el mateix que la senyora Colau, però amb un somriure. I per tant és la cara amable del règim de Colau.
Manel.
Bueno, amb aquesta...
Aviam, Manel, un moment, que tens una mica de problemes amb el micròfon.
Sí. Hola. Ara sí. Ara sí. Doncs no, li volia preguntar, que ja que ha definit aquestes característiques, com afronta el PP les negociacions pels pressupostos de 2025, si creu que hi ha una possibilitat aquí, o el que passarà és que Collboni buscarà el que acaba de dir, els comuns i segurament Esquerra, que està a punt de celebrar el seu congrés.
Jo crec que Collboni és perfectament coneixedor de que el Partit Popular té unes prioritats molt clares, no?, que són baixar impostos, que són destinar molts recursos públics a garantir la seguretat dels barcelonins i de les barcelonines, que el que volem és que Barcelona tingui no només aquesta seguretat amb policia, sinó que estigui més neta, hi hagi més llum als carrers. Aquestes són les prioritats del Partit Popular, i Collboni està en un altre tema, no? I per tant, Collboni no voldrà negociar els pressupostos amb nosaltres. Collboni vol negociar els pressupostos amb Comuns, però fonamentalment amb Esquerra Republicana. I per tant, clar, nosaltres estem disposats a parlar sempre que es parli de com baixem els impostos, com garantim la seguretat, com garantim que els serveis socials funcionin, i a partir d'aquí disposats a parlar. Però ja li dic, no veig a Collboni amb voluntat d'arribar a acords amb el Partit Popular, sinó amb l'Esquerra.
I seguint això, veu més possible que entri Esquerra Republicana al govern o als comuns, i per tant mantindria el senyor Collboni la paraula amb Daniel Cirera sobre la no entrada dels comuns?
La veritat és que no ho sé. Jo el que sé a l'Ajuntament és que tant els comuns com Esquerra Republicana com Junts fins fa 4 dies anaven darrere de Collboni per entrar al govern, no? Amb ells, també Junts, no? També el senyor Trias. Ara mateix veig a Jaume Collboni amb una voluntat molt forta d'incorporar Esquerra Republicana al govern municipal. I és una voluntat que jo tampoc acabo d'entendre, perquè sumant els regidors de PSC amb els d'Esquerra Republicana tampoc arriben a la majoria absoluta del consistori, no? És veritat que l'alcalde el que diu és que tenen molta feina i que 5 regidors més, doncs, podrien anar més descansats, no? Clar, jo crec que a la política no vens a descansar ni a tenir caps de setmana lliures, no? Vens a currar i a pencar. I per tant, l'excusa aquesta de que amb 5 regidors més anirem tots més tranquils, bueno, pues, escolta, jo estic a l'oposició i treballo 7 dies de 7 dies, no? I per tant, el que hem de fer quan arribes al govern d'una ciutat com Barcelona és currar matí, tarda i nit 365 dies a l'any, no? Sobre la incorporació dels comuns al govern, home, jo crec que sense Colau, Collboni pot tenir la temptació d'intentar arribar a un acord amb els comuns, incorporar-los. També et dic una cosa, Manel, l'única condició que li vaig posar a Collboni era que els comuns no fiquessin la seva mà en el govern municipal. Ell em pot mentir, obvi, encara que ho haguéssim signat per escrit, que no ho vam signar, però jo crec, Jo sóc de les persones, diguem, ingenu, no? Que si jo arribo a un acord amb algú, ens mirem als ulls i ens donem la mà, això va a missa. Collboni pot mentir-me, i tant que pot mentir-me, no? De fet, és l'especialitat dels socialistes, dir una cosa i fer la contrària. Però a mi se'm menteix una vegada només. La vida és llarga i en el 2027 tornen a haver eleccions. Si Collboni em menteix, òbviament, ja et dic, a mi que no compti, no? Per res. I per tant, jo ja no és només que em mentiria a mi, sinó que, bueno, Collboni també menteix, no? És a dir, Collboni en campanya electoral va dir que no arribaria mai a un acord ni a un pacte de govern amb un partit polític que no respectés Espanya. I va boig per pactar amb Esquerra Republicana, que em sembla que no és un partit que respecti gaire Espanya, no?
El que està clar és que té una legislatura més o menys còmoda a partir de que Illa està a la Generalitat, a l'Estat també és seu, la Diputació... Es pot governar millor així, emparat en polítiques d'altres?
Bueno, la veritat és que ara es dona una circumstància que feia molt de temps que no es produïa, no? I és aquesta... s'ha alineat, diguem, el 3 en ratlla, o que estan Sánchez, Illa i Collboni, els tres socialistes governant les tres institucions. I la Diputació de Barcelona, que també està en mans dels socialistes, no? Per tant, ara ja no hi ha excuses. Ara, quan hi ha un problema, ja no és culpa d'Espanya, ni és culpa del PP, ni és culpa de no sé qui. Ara, si la cosa no funciona, i moltes coses no funcionen a Barcelona, és per culpa exclusivament del Partit Socialista. Si no es baixen els impostos, és perquè els socialistes no volen. Si Catalunya, si la Generalitat de Catalunya no porta els 4.000 agents dels Mossos d'Esquadra que necessita Barcelona per complir les ràtios de seguretat, és perquè els socialistes no volen. Si els hospitals tanquen a l'estiu perquè no hi ha previsió de treballadors públics, és culpa dels socialistes. Si hi ha 2.000 persones dormint al carrer a Barcelona, és responsabilitat dels socialistes. I per tant, bé, jo crec que això els ha de fer reflexionar sobre que a partir d'ara, doncs...
Sin red.
Així és.
Una de les assignatures pendents eternes que tenen totes les administracions és el tema de la vivenda social, vivenda pública, a preu assequible. Aquí, ara, no tota la culpa sempre és de l'Ajuntament, el tema de la vivenda també.
No, també és de la Generalitat.
També és de la Generalitat.
Que governen els mateixos, sí, sí.
Exactament. En matèria de vivenda social, l'altre dia vaig llegir que l'Ajuntament vol augmentar els lloguers dels pisos socials que hi ha al districte de Ciutat Vella.
Sí.
Això és així?
Això és així? Mira, mira...
Quins lloguers paguen i quins pagaran aquesta població?
Doncs mira, t'he de dir que jo això ho vaig llegir a un diari que el govern municipal havia incrementat els lloguers a persones que estan en una situació de vulnerabilitat i no m'ho vaig creure. Bé, no vull dir que el diari digués, el diari digital digués una cosa que era falsa, però vaig pensar, això deu ser una mala interpretació, això, en fi. I vaig anar a aquest edifici municipal on viu persones amb dificultats, no? I el que em van explicar és que el mes passat alguns pagaven 200 euros i els que pagaven 200 euros el mes passat ara se'ls ha pujat a gairebé 600 euros. Per tant, s'ha triplicat, no?
De 200 a 600.
Sí, i quan preguntes i quan els preguntes per què, et diuen, ningú ens ha dit res, ens hem trobat això directament, diguem que l'Ajuntament s'està comportant com un fondo buitre. Quan veus, jo vaig anar a veure, veus que em diuen que fa un mes i mig que l'interfono no funciona i està absolutament destrossat, que a l'escala no hi ha llum, i quan preguntes ja et diuen, escolta, és que jo, com m'han fet aquesta pujada tan gran, no podré menjar, truco a l'assistenta social i l'assistenta social em dona hora per d'aquí 2 setmanes i mitja. Això l'Ajuntament de Barcelona, amb un edifici municipal que depèn d'ells. I per tant, jo em pregunto quina sensibilitat social té un ajuntament o un alcalde que triplica el lloguer a les persones vulnerables i que quan aquestes persones vulnerables criden a assistenta social que és de l'Ajuntament, els diuen que d'aquí dues setmanes i mitja els hi poden donar hora. Em sembla absolutament demencial. I això, si ho estés fent un govern del PP, estarien, hi haurien manifestacions al carrer dient-nos de tot. I ells han callat, estan fent això i no diuen res. I per tant, bueno,
no expliquen el motiu a la gent.
No, simplement la gent no ho sap. Nosaltres hem fet, òbviament, preguntes que pues, espero que no triguin en contestar, però que pues, a vegades no contesten. Mm-hmm. I, bueno, nosaltres estem...
I això passa només amb un edifici, no?
Bueno,
no
que, nosaltres, constància... que nosaltres sapiguem en aquest edifici, sí.
De Ciutat Vella.
Sí, del Raval.
Sí, Adrià.
No, és un tema molt puntual, que és molt petit, però que és molt simptomàtic, i és d'aquests dies. El Belén de la plaça Sant Jaume.
Sí.
El canvi que s'ha produït, que li sembla de l'estrella, doncs, i el canvi produït...
Amagar el pessebre, doncs, Daniel. Amagar el pessebre.
Doncs mira, nosaltres l'any passat vam fer una iniciativa dient-li a l'alcalde que es deixés d'invents raros i que el pessebre de la plaça de l'Ajuntament hi havia un pessebre tradicional, que ells podien fer altres coses en uns altres llocs, però clar, hem arribat a veure cadires com si fos la Verge Maria i, en fi, i caixes com si fos el Nenja. O sigui, hem vist coses molt estranyes, no?
Colauisme.
Sí, colauisme, però bueno, i pensava que el Jaume Collboni doncs faria alguna cosa diferent, no? I és veritat que l'opció diferent que ha trobat en Collboni és dir no hi haurà pessebre a la plaça Sant Jaume, l'amago dintre de l'Ajuntament. I és veritat que ha fet una cosa bona i que jo valoro i que jo havia demanat, i és que ha parlat amb els pessebristes de la ciutat i el pessebre tradicional es farà dintre de l'Ajuntament. Per tant, una cosa està bé, però l'altra és, diguem, deixar a la ciutadania sense la possibilitat d'accedir a un pessebre tradicional, com és tradició, havia estat tradició a casa nostra i com es fa en moltes ciutats i pobles d'Espanya. No? Dit això, l'estrella em sembla bé. Em sembla malament que s'apagui la llum a les 10 de la nit i no a la 1 o a les 2 del matí. No? Com també li vam reclamar que les llums de Nadal, que l'any passat tancava abans de tancaven a les 11 de la nit, doncs s'allarguin fins a la 1 o les 2 de la matinada. No? Això li vam demanar i sembla que aquest any serà així. No? El pessebre, crec sincerament que la nostra tradició cristiana fa que forma part de la nostra... És a dir, el Nadal, les famílies, la gent surt a passejar pel centre de Barcelona, a la Fira de Santa Llúcia, i anar a la plaça Sant Jaume a veure un Belén tradicional maco, com passant a la ciutat de València, es posa un pessebre perfectament identificable amb el que entenem per un pessebre, no? El que s'ha fet a Barcelona fins ara era una autèntica aberració, i jo crec que la decisió de Collboni d'amagar el pessebre no és una bona decisió. Forma part dels seus complexes del quiero y no puedo, no? No trec el pessebre però l'amago, no el faig tradicional però no sé què, vull dir, crec que s'ha de ser molt clar. Tenim una cultura i una tradició cristiana que hem de mantenir i que per tant, escolta, el pessebre forma part d'aquesta tradició.
Germán,
ara que comenta que deia en Daniel d'aquest tema com a simptomàtic, creu que Barcelona és una ciutat que s'ha de governar sense complexes? És a dir, tenim el tema del pessebre com un cas més que passa cada Nadal des dels últims anys, però hi ha altres temes, l'habitatge, en seguretat, que sembles que les decisions has de ser contundent a l'hora de fer-les.
Jo crec que quan tu ets alcalde d'una ciutat, de qualsevol ciutat, no? Però de Barcelona més, has de tenir molt clar què és el que tu vols per aquesta ciutat, no? I què és el que, per exemple, jo vull per aquesta ciutat? Doncs fonamentalment que sigui una ciutat segura, no? Que la gent pugui sortir al carrer tranquil·lament, que els turistes no pensin que si venen aquí doncs sortiran trasquilats, que les nostres filles puguin sortir a la nit tranquil·lament. Clar, a la ciutat de Barcelona hi ha 3 agressions sexuals al dia. 3 agressions sexuals al dia. Es produeixen molts delictes, molts furs, i per tant el missatge ha de ser molt clar. És a dir, a Barcelona hem de garantir la seguretat i per tant necessitem més Mossos d'Esquadra, que la Generalitat no envia, necessitem més policies locals que l'Ajuntament no posa en marxa, hem de treure la policia, tota la Guàrdia Urbana que està fent tasques de vigilància i d'edificis municipals, han de sortir al carrer i hem de substituir-los per guardes de seguretat, hem de posar càmeres de vigilància en aquells carrers on es produeixen més fets delictius, hem de modificar les lleis i sobretot hem de donar-li a la Guàrdia Urbana i als Mossos d'Esquadra el suport que necessiten per fer la seva tasca. Ara el Partit Socialista està tramitant una llei al Congrés dels Diputats amb el suport del partit de Collboni, una iniciativa impulsada per Bildu, en el que ara escopir, insultar o no complir una ordre directa d'un policia no estarà castigat i no passarà res. Per tant, jo crec que aquest és un missatge molt clar, no? Un altre tema en el que l'alcalde Collboni tampoc fa la seva tasca. Tenim 22 edificis municipals, 22 edificis municipals que paguem entre tots, paguem la llum, paguem l'aigua, bé, aigua no crec que utilitzin gaire, no? Però 22 edificis municipals ocupats des de fa anys, que l'Ajuntament de Barcelona, abans de Colau, primer de Trias, perquè Canvies va ser Trias qui va permetre que aquell edifici fos ocupat i no fos desallotjat, no? Trias, Colau i Collboni permeten que edificis municipals que paguem tots i que haurien de servir per fer tasques de la ciutat estiguin ocupats per gent que els ha ocupat il·legalment. Això no pot ser. I això dones un missatge, diguem, al món molt... Escolta, a Barcelona, ocupar és guai, no passa res, no? Fins i tot pots ocupar edificis de l'Ajuntament i ningú et fot fora. Clar, això no pot ser. I en aquest tema nosaltres, per exemple, doncs ens el prenem molt en sèrio. Van demanar la creació d'una oficina antiocupes a la ciutat de Barcelona, que es va aprovar però que encara no s'ha posat en marxa, i els puc ben assegurar que en aquest tema nosaltres anirem on calgui perquè com a mínim aquests 22 edificis municipals siguin desallotjats. I quan dic fins on calgui, vull dir que no descartem iniciar procediments judicials contra l'Ajuntament per no fer la seva tasca de vetllar pels béns comuns, pels béns públics, que en aquests moments estan utilitzant unes persones, per dir alguna cosa, que estan utilitzant recursos de tots en benefici d'ells.
Manel.
Sí, jo li volia preguntar que és evident que les ciutats, la seva economia està molt centrada en els serveis, Barcelona més, encara, és una ciutat que té una part important al seu PIB, el té relacionat amb el turisme, però què pot fer l'Ajuntament, i també li demano pel seu grup com pot influir, perquè no hi hagi com una mena de, ara que s'ha obert el carrer Consell de Cent, que cadascú tindrà la seva opinió sobre el que s'ha fet al carrer Consell de Cent, però a proliferar una mena de comerços que amb la idea que són forns, són en realitat com bars o restaurants i no paren d'ampliar-se. I nosaltres hem publicat a Metrópoli recentment que hi ha doncs, restaurants de famílies de tota la vida que han acabat tancant i ara s'obren una mena de cadenes que coneixem molt, no? Que són els Viveri, però n'hi ha d'altres. És a dir, com pot, perquè això al final és responsabilitat d'un ajuntament, saber quin tipus de comerç té a la seva ciutat, no?
Bueno, això està regulat, eh? Els locals, els forts camp degustació, sí, tenen una regulació que s'ha de complir, que han de pagar els impostos que els hi corresponen per la activitat que fan, que no poden, és a dir, que no paguen els mateixos impostos que paguen els restaurants i els restauradors, i per tant l'Ajuntament ha de tenir una funció inspectora sobre aquests locals, no? Dit això, és veritat que l'Ajuntament té eines com per regular el tipus de negoci que volen. Nosaltres hem reclamat, per exemple, que es modifiqui la normativa perquè els clubs canàbics i les botigues on es ven productes canàbics doncs no puguin estar. No? Crec que l'Ajuntament té moltes eines per ordenar això sense tampoc dir-li a alguna persona què pot fer i què no pot fer amb els seus recursos. No? Però existeixen mecanismes per controlar i per protegir determinats negocis. No? El que passa és que bueno, pues, l'Ajuntament crec que a vegades està en unes altres coses. No? Miri, li poso un exemple d'ell mateix que estava visitant el mercat de la Llibertat al districte de Gràcia. No? Nosaltres hem fet una proposta. Oi, els mercats són el centre i l'eix fonamental dels nostres barris, no? Els mercats municipals. Però a hores d'ara, si vostè té una parada en un mercat i li vol deixar a la seva filla, al seu fill, o a un treballador que porta amb vostè tota la vida treballant, s'arriben a pagar fins a 12.000 euros a l'Ajuntament de traspàs. Nosaltres què diem? Escolti, què volem? Que aquests negocis continuïn, no? Per tant, quan vostè li traspassa una parada de mercat a algú de la seva família o a un dels seus treballadors, vostè no haurà de pagar res. I per tant, hi ha coses que es poden fer des de l'Ajuntament per garantir que aquest petit comerç que ens dona vida, com les terrasses, jo no vull defugir tampoc de qüestions, diguem, que són una mica més escabroses, no? Perquè hi ha un debat a la ciutat sobre les terrasses i terrasses no, els veïns, l'associació de veïns ha presentat unes signatures perquè les terrasses tanquin a les 11 de la nit i algunes a les 10 de la nit i els restauradors han recollit 6 vegades més de signatures perquè les terrasses es mantinguin. No? Les terrasses són necessàries a Barcelona. És veritat que hem de garantir que no molestin en accés als ciutadans, però que una terrassa a les 11 de la nit, un divendres o un dissabte a nit, tampoc crec que molesti gaire. No? No crec que molesti gaire. Per tant, donen llum als barris, donen seguretat perquè hi ha gent que ja està doncs, prenent alguna cosa, donen feina. Jo crec que
i donen vida.
Hem de tenir una ciutat respectuosa amb la gent, però conscient de que la ciutat de Barcelona viu pues això, del comerç, del turisme, i que per tant no podem matar la gallina dels ous d'or.
Molt bé, esteu escoltant com cada dissabte el programa Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona amb el Manuel Manchón, Germán González, Daniel Arasa. Avui ens acompanya el senyor Daniel Cirera, que és el president del grup del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona. Senyor Cirera, vull preguntar-li per la Copa Amèrica, que l'hem perdut. La gent de Barcelona ha perdut la Copa Amèrica. Jo no sé si el senyor Collboni ha donat alguna explicació a la resta de grups municipals raonada del per què s'ha prescindit d'aquesta competició que, aviam, no va acabar de quallar entre la ciutadania. Però
bueno,
això seria...
home, és que és lògic que no quallin, no?
Però espera un segon. Podria el senyor Collboni s'ha avergonyit d'haver fet aquesta competició per Barcelona?
El senyor Collboni, abans de ser alcalde, havia dit, hi ha vídeos que corren per les xarxes, que ell no era partidari de que vingués la Copa Amèrica a Barcelona. És veritat que ell, quan ha estat alcalde, s'ha trobat que la Copa Amèrica ja venia a Barcelona, i per tant el que ha fet és, amb bon criteri, doncs, assumir-ho, entomar-ho i tirar cap endavant. No? Què és el que ha passat? Que l'Ajuntament ha tingut mala consciència. El senyor Collboni ha dit, tenim la Copa Amèrica, però amaguem-la, perquè això sembla, ell pensava que era una cosa de pijos i una cosa que diguem que no, a Barcelona tampoc li feia gaire a favor. No? Fixi's vostè que les dues principals vies d'arribada al port de Barcelona, que són la Rambla i Via Laietana, estan en obres tota la Copa Amèrica. A la ciutadania de Barcelona no s'ha enterat, no s'ha assabentat de que teníem la Copa Amèrica. Sí, s'ha dit, però tampoc hi ha hagut una voluntat i una campanya molt... Jo recordo quan la Copa Amèrica va anar a València, hi havia molta gent que venia des de Madrid a Nave a València per veure la Copa Amèrica. Els valencians sabien que hi havia la Copa Amèrica. València es va transformar gràcies a la Copa Amèrica. A la ciutat de Barcelona s'ha jugat aquesta mena de... una mica com amb el pessebre, no? De tenim veritat. La Copa Amèrica, però amaguem-la una mica perquè els votants dels barris s'han queixat, perquè els comuns... I què ha fet el senyor Collboni? Crec que ha fet el que està fent i el que farà fins a final de mandat. Els votants dels comuns no volen la Copa Amèrica, per tant jo no vull la Copa Amèrica. I una Copa Amèrica que ens serveix per situar Barcelona en el mapa del món després de tants anys de no tenir res i de perdre-ho tot, crec que és important. I el que no puc entendre és com un mes abans de dir que la Copa Amèrica no tornarà a Barcelona, el tinent d'alcalde de Barcelona de Promoció Econòmica, el senyor Valls, deia que la Copa Amèrica havia estat un èxit per Barcelona. I per tant sembla una mica absurd que és una cosa és un èxit per la teva ciutat després dir que no la vols, no? Som l'única ciutat del món amb mar que no vol tenir la Copa Amèrica. L'única. I per tant, crec que el que hi ha darrere d'això és una decisió estratègica del Partit dels Socialistes per intentar fer gestos que facin que els votants dels comuns, que són els que volen recuperar des del Partit Socialista, tinguin una certa predisposició a votar ja molt que bona les properes eleccions.
Molt bé, recte final ja del programa.
Per cert, el mateix dia que anunciava que no volien la Copa Amèrica, jo presentava una proposta en el plenari per demanar que a la ciutat de Barcelona presentés la seva candidatura per acollir uns Jocs Olímpics. I el que em van dir els socialistes i els seus possibles socis és que no era el model que volien per Barcelona i que Barcelona no necessitava Jocs Olímpics sinó potenciar l'esport de barri, que és veritat que necessitem potenciar l'esport de barri, però organitzar uns Jocs Olímpics ens tornarien a situar diguem al capdavant del món.
Daniel, vinga.
Passem de la Copa Amèrica, els pijos, diguem-hi, a l'extrem contrari, les rates. Concretament, estació de la Sagrera. En torn de la Sagrera, protestes dels veïns per les rates. La Torre del Fang, que vostè sabrà que és un edifici antic que porta molts anys, que es diu que han de restaurar i que no s'acaba de restaurar mai. I aquesta situació, estació de la Sagrera, i què passa amb aquest aspecte, què es pot fer en aquest aspecte per part de l'Ajuntament, si deixa els veïns, pues, perquè a més està ple de barraques aquella zona també.
Sí, sí, pues mira, no només les rates, no? També hi ha una... Hi ha moltes... allò en català és més complicat, però cucaratxes...
Paranoles,
sí, però moltes... En fi,
cucaratxes.
Les cucaratxes, no? Cucaratxes rates.
Ens entenem.
Mira, s'ha de fer una tasca important d'acabar amb aquestes plagues, no? Però el tema de les rates, fonamentalment, hi ha un problema de falta de manteniment. No només a la Sagrera, no? Vostè passeja per Sant Antoni o passeja per altres barris on hi ha aquestes zones pacificades on hi ha molta vegetació que no es manté, que no es cuida, i està planíssim de rates. Per tant, crec que hem de fer una tasca molt important per evitar això, no? A l'Ajuntament no es preocupa pel manteniment de la nostra ciutat. S'ha gastat més diners en publicitar el pla Endreça que en mesures per netejar realment la ciutat de Barcelona. I això no és viable. Jo prefereixo tenir un ajuntament que publiciti menys, amb tot el respecte per les empreses de publicitat, però que faci més per garantir. Miri, jo vaig molt pels carrers, no? I parlo amb molta gent. L'altre dia estava en un barri de Barcelona, a Sant Antoni en concretament, on també tenen problemes amb rates i amb brutícia, i em vaig adreçar a una de les persones que netegen la ciutat i vaig dir, per què està tan brut tot, no? I em diu, home, primer perquè la gent embruta molt, però després és que em diu, tota aquesta zona que vostè veu la netejo jo sola. I per tant, quan estic netejant una part, l'altra torna a estar bruta. Fa falta més efectius, fa falta més mitjans i fa falta més voluntat perquè Barcelona sigui una ciutat doncs absolutament neta i sense rates i sense paneroles o cucaratxes.
Ens queden res 3 minutets. Vinga, qui vol fer l'última?
Jo li volia preguntar que sembla que l'Ajuntament vol fer una aposta per un tema reivindicació dels sindicats policials com són les pistoles Taser. Jo volia saber què li sembla, doncs, que a partir d'ara els agents tinguin aquesta eina més per defensar-se.
A mi em sembla bé, nosaltres ho hem demanat, ho hem proposat, els agents ho volen, crec que és una eina útil perquè diguem que la policia en aquests moments té dos eines, no? O les seves pròpies mans o la pistola reglamentària, i per tant una Taser representa un sistema intermig de poder immobilitzar a un presumpte delinqüent sense haver d'utilitzar l'arma reglamentària, no? I per tant crec que és bo. L'Ajuntament ha licitat, està en aquest tema, el que passa és que ja veurem si els seus possibles socis li permeten posar-les en marxa, no? Perquè home, el que està clar és que estan fent reformes legislatives des de l'esquerra per exemple impedir que s'utilitzin pistoles de goma, o sigui, bales de goma, o que s'utilitzin mecanismes dissuasoris importants, i per tant la utilització de la Taser, que nosaltres recolzem, dubto de que acabi en el cinturó de la nostra policia local. Espero que sí, però ho dubto.
Bueno, doncs estarem atents al que pugui decidir l'Ajuntament sobre això de les pistoles Taser. El que tenim clar és que hem d'agrair al senyor Daniel Cirera, que hagi estat aquest dissabte amb nosaltres.
Ha estat un plaer.
Moltíssima sort.
Moltes gràcies.
Queda encara un recorregut per a les eleccions del 27, però bueno, cal treballar matí, tarda, nit, dissabte i diumenge. Com fa
això, vostè, això és el que faig, perquè per mi hi ha una cosa que és molt important, no? I és que la gent ha de saber que els polítics, que ells són els nostres jefes, i per tant un polític ha d'estar 24 hores al dia disposat a escoltar, a visitar la ciutat i a estar pendent de la gent.
Bueno, més o menys com fem els mitjans de comunicació, 24/7, que no descansem.
I ho feu molt bé.
Bueno, gràcies, senyor Cirera. Gràcies també al Manuel Manchón, Germán González, Dalí Larassa. Dissabte que ve més converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra, com sempre, des del restaurant de l'hotel Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.